Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La candidatura del Priorat Montsant Siurana celebra aquest diumenge a Escaladei el 10è aniversari. Independentment de si al final la nostra comarca és declarada Patrimoni de la Humanitat, el que sí és clar és que aquests 10 anys han servit per plantejar temes de gestió importants pel Priorat. Abordar temàtiques com el turisme, la gestió del paisatge i la implicació de la societat en aquests aspectes són claus per a la preservació del territori on vivim. És per aquest motiu que des de Ràdio Falset hem convidat al president del Consell Comarcal del Priorat, institució impulsora de la candidatura juntament amb Prioritat i la Diputació de Tarragona, i amb qui conversarem sobre la jornada de demà, així com també sobre aquests 10 anys i en quin moment es troba actualment el procés per ser declarada Patrimoni de la Humanitat. Amb tot, la setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. El Masroig celebra avui la 7a edició de la Fira del Vi Solidari per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. El passat dimecres va tenir lloc la cloenda dels cursos de català organitzats pel Servei de Català del Priorat. En els esports, el Falset va empatar 1 en el partit d'anada del play-off i es jugarà l'ascens demà al camp del Jesús Catalònia. Com us explicàvem en l'editorial, aquest diumenge se celebra a Escaladei el Dia del Paisatge i el 10è aniversari de la candidatura del Priorat a la UNESCO. És per això que avui tenim amb nosaltres el president del Consell Comarcal del Priorat, el senyor Joan Carles García. Bon dia, senyor García.
Hola, bon dia.
Primer que res, moltes felicitats per la feina feta durant aquests 10 anys, per tal que la candidatura del Priorat Montsant Siurana esdevingui Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Bé, moltes gràcies. Jo crec que és una feina que durant aquests anys s'ha anat fent i crec que ens hem de felicitar no només les institucions, sinó tota la societat prioratina, no?, per tota la feina que s'està fent i que esperem ben aviat acabi cristal·litzant en fets concrets.
Primer que res, li voldríem demanar que ens fes un resum dels inicis de com va començar la candidatura i com hem arribat fins a avui.
Bé, aquesta candidatura, quan l'hem d'explicar en qualsevol lloc, sempre diem que no és fruit de la casualitat, ni és un projecte aïllat en un territori que un dia hi ha una sèrie de persones que s'aixequen i creuen que presentar el paisatge del Priorat a la UNESCO és una opció, sinó que darrere d'aquesta candidatura hi ha tota una sèrie d'indicadors anteriors que ja assenyalen una sensibilitat de la societat del Priorat per envers el seu paisatge i què fem amb ell, no? Ja des de totes les manifestacions i els posicionaments de les persones i entitats perquè el Parc Natural de Montsant fos una realitat, o per la voluntat d'aquests tres municipis de la zona de la Serra de Llevaria, perquè juntament amb Pratdip, Coll de Jou i Tivissa creéssim el Consorci de la Serra de Llevaria, des del desenvolupament del Pla de Foment de Turisme del Priorat i dels tots els successius plans de desenvolupament rurals, comarcals, que hi ha hagut durant aquests últims anys, han reflectit de que hauríem de compaginar el nostre desenvolupament amb una gestió sostenible del nostre paisatge i que és un dels valors i que l'hauríem de conservar des de 2007 també tenim la Carta del Paisatge amb el seu document descriptiu i els seus acords i bueno, la candidatura a la UNESCO el que ve a ser és centralitzar o englobar-ho tot en un projecte i per tirar endavant i per posar en valor el nostre paisatge, no?
S'ha dit moltes vegades que el 2017 era un any decisiu per la candidatura. De fet, en el que va d'any ja s'ha creat el manifest d'Escaladei i s'ha presentat la candidatura davant del Consejo de Patrimonio Histórico. Expliqui'ns una mica quins són els objectius del manifest d'Escaladei.
Bueno, los objectius del manifest d'Escaladei el que fa és visualitzar que tant societat civil com totes les administracions que tenen alguna cosa a veure amb paisatge, i aquí inclouríem la Generalitat, la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Diputació, com amb els ajuntaments, com el Consell Comarcal, juntament amb les DOs, juntament amb la societat civil, tot aquell que gestiona d'una manera o altra paisatge, estan d'acord i volen tirar endavant el pla de gestió de la nostra candidatura, que el que vol fer aquest pla de gestió és posar les bases dels objectius a assolir per mantenir els valors del nostre paisatge. Llavors, sí que és veritat que el 2017 és i ha sigut i està sent decisiu. Vam estar, crec que el mes de febrer, març, a la Comissió Tècnica a Madrid, en el qual allí ja vam passar molt bona nota el tema de la nostra candidatura, sobretot amb el pla de gestió, i després ara a les illes, a Canàries, no? També vam estar a les Canàries, on sí que hi va haver una comunicació no molt concreta, perquè se va incidir molt en que Risco Caído seria la que passaria la avaluació 2018 per part de la UNESCO, però no es va dir que el Priorat, al mes de setembre, havia de fer, per la singularitat de la seva candidatura, perquè aquestes candidatures normalment acostumen a ser o monuments molt majestuosos o paisatges típics, no? Pensaríem en paisatges d'alta muntanya, i la nostra candidatura se basa en la senzillesa de multituds de factors que conformen el nostre paisatge cultural agrícola en el seu dia a dia i en tota la seva expressió. I que el conjunt d'aquest mosaic de cosetes senzilles acaben creant un mosaic molt complex amb un equilibri amb un equilibri molt endeble al qual volem protegir. Doncs, donada la singularitat d'aquesta candidatura del Priorat, el que es vol fer és fer el més entenedor per persones que han d'avaluar un paisatge que no estan acostumades a avaluar, un paisatge d'aquestes característiques, perquè no és típic, no? Però bueno, hem de dir que aquest mes de setembre-octubre, quan hàgim de fer més entenedor el projecte del Priorat, jo estic convençut que el 2018 Risco Caído i Priorat acompanyarà a la candidatura canària en l'avaluació per part de la UNESCO.
Clar, és que en un primer moment, després de l'elecció de Risco Caído, va semblar que quedava, que, és a dir, que la candidatura del Priorat quedava com a descartada.
Sí, però no és així. És més, quan vam anar a les Canàries, o quan se va anar a les Canàries per part de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas per defensar el nostre projecte, ja se sabia que el Priorat, doncs, en aquesta tria de que es va produir, en aquesta primera tria no entraria perquè, per això que us acabo d'explicar, perquè havíem de fer més entenedor per la singularitat del projecte, però que tenim totes les possibilitats d'estar el 2018 acompanyant a Risco Caído. I perquè la nota de premsa que va fer el Ministeri mai va parlar de les segones oportunitats o d'aquest pròleg que ens havien donat per fer el més comprensible, sinó només parlaven dels fets consumats. Sí que és veritat que el fet consumat era que Risco Caído hi anava, però s'obviava totalment la situació en què quedava la candidatura del Priorat, que era al setembre-octubre d'aquest any, tornarà a passar a l'avaluació del Ministeri.
I si llavors la passem?
Doncs el 2018 ens sometrem a l'avaluació de la gent de la UNESCO per demostrar que tot allò que hem posat damunt d'un paper o damunt de paper, doncs, té la seva solidesa i està impregnat, i vull dir que és una realitat, no? I dic, doncs, també que no és una concurrència competitiva, sinó que hi poden haver dos candidatures i les dues sortir, o n'hi poden haver 20 i sortir totes. Vull dir que no competim només que en nosaltres mateixos i en la solidesa del nostre projecte.
En tot, si per exemple quan anem, si l'Estat espanyol decideix enviar la candidatura prioritària a la UNESCO i la UNESCO decideix, pels motius que siguin, no triar el Priorat, com se rebria aquesta notícia per part de les institucions impulsores?
Doncs com s'arribaria? Home, lògicament, quan un se presenta en un lloc és per obtindre resultats, no? I perquè el reconeixement de la UNESCO és un segell de qualitat que la gent associem, no? A sostenibilitat, a coses ben fetes, a una qualitat paisatgística, a una qualitat de l'entorn. També reflecteix, també moltes vegades, també reflecteix una certa maduresa per part de la societat que es veu reconeguda per aquestes distincions, però no és un drama, eh? Vull dir, sempre tots aquests projectes, tant el Parc Natural com el Consorci, com la Carta del Paisatge, que abans no l'havia anomenat, com el tema, com la candidatura, al final del que es tracta és de fer pedagogia, de fer bé les coses, de ser respectuosos. Al final, el segell està molt bé i ens servirà, i serà molt positiu, segurament, no, segurament segur, serà molt positiu pel nostre territori, pel seu desenvolupament econòmic, per la seva sostenibilitat, perquè ens donarà les eines de gestió per poder avançar d'una manera eficient i respectuosa amb el nostre entorn. Però al final, el que importa és que la gent ens ho creiem, i ens creiem que ens podem relacionar amb el nostre entorn i desenvolupar el nostre projecte vital en respecte al nostre entorn i al nostre paisatge. I al final del que es tracta és això, de la pedagogia. I en aquesta línia, la jornada que avui estem vivint aquí a Escaladei, no? La d'analitzar com estem com a candidatura, la de celebrar els 10 anys que s'està treballant des d'aquest projecte per la conscienciació de tota la societat del Priorat, perquè fem les coses en respecte al nostre entorn, i com dic, quan fem les coses en respecte al nostre entorn, no només estem revaloritzant el territori, sinó que també estem posant un segell de qualitat com som com a territori i com a societat. Llavors, evidentment que nosaltres anem per ser reconeguts, i això és un fet innegable, que tots ens presentem a la UNESCO per obtenir el reconeixement, però sí que és veritat que darrere d'aquest reconeixement hi ha una pedagogia que ja fa 10 anys que s'està fent a través d'aquest projecte, i més anys a través d'altres projectes, i que al final el que hem de fer és que com a societat siguem capaços de marcar les línies de desenvolupament i les línies vermelles que no volem travessar.
Ara que parlàvem de la societat, de com ha rebut la societat la candidatura, creieu que la societat prioratina s'ha fet seva la candidatura?
Jo crec que en bona part sí. Sempre les persones que ho vivim molt en primera persona també doncs, tenim clar doncs, que hi ha persones que quan s'aixequen al matí no pensen, evidentment, amb la candidatura, tenen altres mal de caps per al seu dia a dia. Però jo crec que hi ha una bona part de societat que coneix el projecte, i hi ha una part, com a tots els projectes i a totes les societats, hi ha una part doncs, que quan se vegin els resultats també s'hi apuntarà clarament. Però jo crec que avui per avui qui no coneix aquest projecte ja perquè no li interessa, tot i que no sigui el seu eix de vida, i això també ho entenem. Però jo crec que sí, que està acceptada, inclús això ho veiem amb la manera de fer les coses que s'estan fent des del teixit, sobretot des del teixit productiu, com s'estan fent les coses a través dels mestres, dels educadors a les nostres escoles, i bueno, amb molt bona part de la nostra societat prioratina ho està acceptant i ho està traslladant a la seva manera de treballar i transmetent als nostres xavals, i bueno, i veuen una oportunitat. Jo entenc que hi veuen una oportunitat molt bona.
Bé, i ja per acabar, aquest diumenge se celebra a Escaladei el Dia del Paisatge, per celebrar els 10 anys de la candidatura. Expliquem-nos què s'hi farà.
Bé, no, primer hi haurà una benvinguda per part de l'Associació de Prioritat, com de la Diputació, com del Consell Comarcal. S'hi farà després una avaluació i un debat, un parell de taules rodones, una és que parlarà més o menys de com ha anat i on estem i cap on hem d'anar, i l'altra és una mica la visió que està des de fora, des d'aquest projecte. Sí que és veritat moltes vegades que quan ho mirem des d'una perspectiva molt comarcal, a vegades no veiem la repercussió que té, i sí que és veritat que hi ha molts territoris que estan optant des de projectes similars amb aquest o el de la Carta del Paisatge per la revalorització del seu paisatge. Això nosaltres ho hem fet, hi ha zones d'altres països que ja fa molts anys que ho han fet, i n'hi ha d'altres que van enrere. Però sí que combinar una carta de paisatge i una candidatura a la UNESCO, hi ha pocs territoris que ho hagin fet, o per dir cap, jo no en coneixo cap, i estan molt atents a com ho fem i com ens en sortim. També us he de dir que des del Consell Comarcal, a través de la taula Tres Bandes que impulsem la candidatura, se va crear pel plenari del Consell Comarcal la comissió assessora del paisatge del Priorat, que està formada per una assemblea i una permanent, i una oficina tècnica, que, entre altres, està formada per tots aquells que tenen a veure amb el paisatge de la nostra comarca i que ha d'assessorar el Consell Comarcal i ha de gestionar tant el que és la candidatura, la Carta Europea del Turisme Sostenible, com la Carta del Paisatge, com la candidatura a la UNESCO. Bé, això era per dir les dues taules rodones que hi haurà a Escaladei. A la tarda hi haurà un dinar de germanor, i després doncs, també hi haurà la presentació d'un llibre, i després hi haurà una mostra de folklore, o de, crec que són de dansa típica del Priorat.
Avui dissabte se celebra al Marroig la 7a edició de la Fira Marroig Bisolidari. Com cada any, s'han organitzat activitats diverses al llarg del dia que aniran des de la degustació de vins que ofereixen els cellers del municipi fins a actuacions musicals, activitats infantils o un sopar solidari. Ens ho explicava el coordinador de la Fira, Josep Maria Beltrán.
Hi ha un cartell pleníssim d'actes, pleníssim. Com a novetats, pues, podríem destacar, per exemple, la cata de la Déu Montsant, que es farà a la tarda, a les 7:30 de la tarda, que qui vulgui participar es podrà apuntar a través de la pàgina de la DO, on se tastaran 3 granatges i 3 caranyenes, i la cata la realitzarà la Sílvia Naranjo i el Jordi Alcobé, que són els autors de la Guia de Vins de Catalunya. Per exemple, enguany també tindrem a l'equip de la Marroixana, mostrant-nos les seves noves tapes i els seus nous paters per poder maridar amb els vins. Per exemple, també tenim pels infants castells inflables a la tarda, tenim pintades samarretes solidàries, pintarem un mural també. Vull dir, per nosaltres també és molt important fer activitats pels infants, tant al matí com a la tarda, i bé, tenim multitud de música. A la tarda venen els Escarabats, és un grup reconegut i conegut per les seves versions dels Beatles, tindrem a Joan Masdeu, a la nit Mano Rocks, bueno, tenim un cartell inacabable.
La Fira del Vi Solidari és un esdeveniment fortament consolidat que implica tota la societat en la lluita contra el càncer infantil. De fet, han estat els alumnes de 29 escoles del Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i l'escola La Bitxeta de Reus els que han dissenyat les etiquetes de les 2.600 ampolles de vi solidari que es vendran enguany.
La veritat és que és un goig que no hi ha un no pel vi solidari, no? La veritat és que una mica la nostra intenció també és anar donant cabuda a tothom a qui vol ajudar, i al final és lògic que amb una iniciativa que es va perpetuant durant el llarg del temps, pues, s'hi vagin afegint les institucions de tant de pobles com de comarca, com institucions extracomarcals, no?
Malgrat haver recollit més de 120.000 euros al llarg de totes les edicions de la Fira del Vi Solidari, Beltrán encoratjava a la societat a seguir lluitant per la investigació del càncer infantil, ja que està considerada una malaltia minoritària.
L'important és ser persistents. L'important és mantindre-nos durant molts anys aportant el nostre granet d'arena a l'investigació del càncer infantil, perquè el càncer infantil està considerat una malaltia minoritària. Per tant, la gran indústria, les farmacèutiques, no inverteixen en investigació. Per això és molt important iniciatives com el Marroig Bisolidari que es mantinguin durant el temps i cada any aportin el seu granet al pressupost dels equips d'investigació, no?
La 7a edició de la Fira del Vi Solidari ha estat apadrinada pel músic Joan Masdeu, la gastrònoma i filòloga Mariona Quadrada i per Salvador Palomar, de l'Associació Cultural Carrutxa. El passat dimecres va tenir lloc l'acte de cloenda dels cursos de català i del voluntariat per la llengua del Servei Comarcal de Català del Priorat. En l'acte de cloenda hi van intervenir els alumnes dels cursos presencials que ara acaben, el bàsic 2 i l'EC3. Uns i altres van explicar en primera persona les seves curioses i variadíssimes autobiografies lingüístiques, des de la persona que va néixer a Indonèsia fins als nascuts a Falset mateix. Anna Saperas, directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, del qual forma part el Servei Comarcal del Català del Priorat, es mostrava molt satisfeta amb la bona acollida i participació que han tingut aquest curs 2016-2017.
Estem molt contents perquè enguany hem arribat a unes xifres molt importants. Feia temps que en un any acadèmic no podíem fer tants cursos com enguany. N'han funcionat 4, un bàsic 1 i bàsic 2 per persones que comencen a aprendre català i un S2 i S3 per persones que ja parlen català i que amb l'examen que han fet ara aquests últims dies han obtingut un títol oficial de nivell de suficiència, el famós nivell C. Estem contents perquè el nombre d'inscripcions ha estat de 56 alumnes i aquests encara cal sumar-hi persones que ha tutoritzat la Rosalia, que és la tècnica responsable del Servei Comarcal de Català, per fer cursos a distància amb el Parla.cat, cursos en línia. Per tant, hem tingut 4 cursos presencials i una oferta àmplia de cursos en línia.
I ara, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va disputar el passat diumenge al Nou Domènec Aragonès el partit d'anada del play-off descens a segona catalana contra el Jesús Catalònia. El maig va acabar amb taules, un gol per cada equip, i l'eliminatòria es decidirà demà a Jesús. Tot i que el gol a camp contrari dona una lleugera avantatge al Catalònia, l'eliminatòria queda oberta i una victòria del Falset o un empat per 2 gols o més suposaria l'ascens de l'equip de la capital del Priorat. A més, els falsetans no estaran sols en el seu desplaçament, ja que des del club s'ha organitzat un autobús per als aficionats que vulguin acompanyar l'equip. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que, si bé ens ha portat pluges en un principi, després l'estabilitat s'ha afiançat aquí a la nostra comarca amb una instal·lació de calor moderada, també amb alguns núvols, i aquest cap de setmana es presenta amb estabilitat completa, situació que ens pot portar encara alguns núvols escadussers, però amb unes temperatures en tendència a pujar clarament i a situar-nos en valors clarament estivencs, tot i que encara falta uns dies per entrar a l'estiu. En definitiva, situació completament estable, calor moderada i res més destacable en els propers dies perquè doncs, continuarà aquesta estabilitat i hi ha molt pocs núvols aquí a la nostra comarca. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1899, una gran pedregada afectava Madrid, una de les més grans que es recorda perquè aconseguia un gruix de 50 centímetres i pedres de fins a 200 grams.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut.